Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 15 d'abril del 2023. I un any més, Falset es convertirà aquest cap de setmana en la capital de la Jota en motiu del tercer congrés de la Jota als territoris de parla catalana. I és que cal reivindicar la Jota com una dansa tan catalana com la sardana. És la dansa de bona part del nostre país, sobretot d'aquí, del sud, i és un signe identitari molt important. Les jotes es ballaven i es ballen en les festes i tradicions, acompanyades de gastronomia popular al voltant d'una foguera o com sigui. És una dansa molt nostrada i cal que li donguem valor. En el cas de Falset, ha quedat demostrat com després de la recuperació de la jota als anys 90, aquesta dansa s'ha convertit en un dels símbols de les festes falsetanes amb la seva ballada per l'encamisada o el ball de coques, per exemple. Per tot això, cal celebrar que el Congrés de la Jota es faci per tercera vegada a casa nostra i animem a tothom a gaudir de les diferents ponències i dels actes populars que s'han organitzat. Ens ho explicaran tot seguit la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Falset, Rosa Puy, i la presidenta de l'Associació Cultural La Clavellinera, Lídia de Mena. Per altra banda, en l'informatiu d'avui també repassarem les dades de l'atur del passat mes de març, us explicarem diversos projectes que impulsa el Consell Comarcal del Priorat i també ens farem ressò de que la Fira del Vi ja ha obert la plataforma online per comprar els tiquets de forma anticipada o reservar les visites als cellers. Avui, on també parlarem de la Setmana Cultural de Falset, que té lloc la setmana que ve. Com sempre, acabarem amb l'actualitat esportiva dels equips de futbol prioratins i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps. Comencem! Aquest cap de setmana, Falset acull la tercera edició del Congrés de la Jota als territoris de parla catalana. Des d'aquest divendres i fins diumenge, estudiosos, aficionats i interessats en tots els vessants de la Jota es reuneixen a la capital del Priorat per participar de les diferents conferències, presentacions, taules rodones, actuacions i festes participatives que s'han organitzat. Per parlar-ne, hem convidat a la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Falset, Rosa Poy, i a la presidenta de l'Associació Cultural La Clavellinera, Lídia de Mena. Bon dia a totes dues.
Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Primer que res, com valoreu que Falset sigui de nou la seu del Congrés a la Jota als territoris de parla catalana?
Ja pots imaginar que molt positivament. Nosaltres vam apostar a la primera edició del Congrés de la Jota per fer-ho aquí, per fer-ho a Falset. Penso que el poble i tots els agents socials i culturals de la vila vam demostrar la nostra capacitat organitzativa i el nostre grau d'implicació. I suposo que per això, no, Lídia, el Departament de Cultura ha tornat a apostar, no un segon cop, sinó un tercer cop, un tercer congrés, tot i que sabem que suposo que hi haurien altres poblacions que també els agradaria optar a ser la seu d'aquest congrés, perquè la Jota és una dansa viva a bona part de lo que seria essencialment, si parlem més del territori nostre, doncs el que és sud de Tarragona està molt viu i està molt present, però bé, tornem a ser nosaltres la seu i n'estem molt contents i molt satisfets.
Precisament això us volia preguntar, no? Vull dir, són 3 anys i 3 vegades que s'ha celebrat a Falset. No sé si s'ha plantejat la possibilitat de que es fes en una altra ciutat, un altre lloc.
Val, 3 no, 6 anys, perquè el congrés l'hem tingut el 2018, el 2021 i ara el 2023.
Bueno, sí, però em referia a 3
sí,
anys.
Sí, 3 edicions.
3 edicions.
Tres edicions durant 6 anys i entremig pandèmia, o sigui que si s'ha plantejat per fer-ho en altres poblacions. Hi ha hagut alguna població que ha dit bueno, podríem fer-ho, com és que sempre Falset, no? Sembla que els territoris de la Jota són una miqueta més avall, però és això, bàsicament Falset, que ha demostrat la seva capacitat organitzativa, la seva implicació. L'Ajuntament ha apostat fort i fa un esforç important, pressupostàriament parlant, també, i això s'ha valorat. I, a més, suposo que també es valora un fet que els falsetans i les falsetanes i prioratins i prioratines, no el tenim molt present, i és que la recuperació i refuncionalització de la Jota de Falset és un exemple de dinamització cultural que serveix com a bandera per a molts altres llocs. Ha sigut un punt d'inflexió i, bueno, la clavellinera, que hem sigut impulsors una miqueta de tot el moviment de Jota a tots els països catalans, també això ens va mereixer un Premi Nacional de Cultura l'any 1992, precisament per aquest treball de dinamització. Aleshores, això és, tot pesa, tot compta.
Tot suma, i tant que sí.
Val, si ens centrem en una mica en el programa del Congrés d'enguany, expliqueu-nos una mica quines temàtiques s'abordaran.
Val.
Jo prefereixo que tu parles de la temàtica, sí, perquè domines més aquest àmbit, jo puc parlar més de la qüestió organitzativa, Lídia.
I tant, d'acord. Doncs mira, enguany els dos eixos principals acadèmics són la relació de la Jota amb altres gèneres, i què vol dir això? Pues gèneres com el fandango, el bolero, la seguidilla, o sigui, tot el que nosaltres carinyosament anomenem les cosines de la Jota i els antecedents, i l'altra és la Jota en els diferents continents, la universalitat de la Jota. I tot això es ve lligat una mica, aquests dos eixos, també amb aquesta conferència marc que anirà a càrrec de Julio César Valle, que és los géneros tradicionales y su patrimonialización, el caso de la Jota y su candidatura como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO. I us ho llegeixo en castellà perquè serà en castellà. Aquesta serà l'única conferència marc i l'única ponència que hem tingut al Congrés fins ara, però és donat perquè el Julio César Valle és el coordinador d'aquesta candidatura a nivell de tot l'Estat.
Explica'ns una mica això de la candidatura de la Jota a Patrimoni Mundial, Lídia.
Val, pues, això s'ho van iniciar fa uns quants anys. Des de la comunitat aragonesa es va intentar portar la Jota com a patrimoni de la humanitat. I realment s'ha de dir que amb molt bon senderi les persones del govern espanyol van tindre molt en compte que la Jota no era aragonesa, ni extremenya, ni gallega, ni catalana, ni murciana, sinó que era un gènere de música i ball que s'havia extès durant el segle XVIII per tot el que aleshores era la Gran Espanya i que va ser la gran moda. I que a més la Jota havia sigut en aquella època un element de resistència enfront de les modes noves que entraven de França. I aquí s'ha fet aquesta candidatura, està molt ben portada, estan participant totes les comunitats i estem treballant amb molt de gust. Dic que Catalunya hem aportat coses que molt interessants, com és que, per exemple, la Jota al nostre país ja té reconeixements institucionals, i a més que hem fet tres congressos, bueno, que anem pel tercer congrés, i això amb les altres comunitats encara no havia passat i encara no ha passat. O sigui que som una miqueta un dels puntals també per a aquesta candidatura.
Ara ho deies, no? La Jota es va expandir al segle XVIII. D'aquí una mica això, no? D'aquest eix temàtic de la Jota als diferents continents. Perquè la Jota se balla a tot el món.
A la Jota es balla als cinc continents. Si podem començar per casa, Europa, és evident, no? Des de el que coneixem com a Jota, que es balla, pues, això, des de Galícia fins a Extremadura, fins a Andalusia, passant per totes les comunitats. A Portugal hi ha traces de la Jota, a Itàlia també hi ha traces de la Jota, perquè clar, tot això també havia format part d'aquest gran estat, no? I després, naturalment, actualment a Àfrica també es ballen. Ah, sí? Pues sí, Canàries és Àfrica.
Ja
és un altre, continent. Eh? No ens ho perdem. Després, naturalment, tot el que és l'Amèrica del Sud i sobretot a l'Amèrica Central, Mèxic, Califòrnia, Xile, Argentina, i l'altra banda diu, i mos queda, què mos queda? Pues mos queda Oceania, pues ens queda Filipines. Filipines, que a més, la importància que té la Jota a Filipines és algo que jo us recomano que simplement que navegueu per YouTube, mira que és fàcil, i veureu des de les escoles, els instituts, les universitats, la gent pràctica al carrer, o sigui, és un fet cultural molt important.
Mm-hmm. I com sempre, a banda d'aquesta vessant més acadèmica i científica, també hi ha un espai per la part més festiva i popular. Rosa, explica'ns una mica, si vols, en què consistirà.
Molt bé. En primer lloc, situar-nos en l'espai, perquè canviem també d'espai. Tradicionalment havíem fet la part acadèmica a l'Absis del Castell i aquest any, per raons organitzatives, es farà a la sala de plens. Llavors, doncs, tot el que és pròpiament lo acadèmic, i que també des d'aquí, evidentment, tant Clavellinera com l'Ajuntament us animen a fer la inscripció, entre la pàgina del Departament de Cultura, buscar tranquil·lament pel cercador tercer congrés de la Jota en territoris de parla catalana, i veureu que és molt fàcil inscriure's, no per seguir potser totes les ponències i totes les comunicacions, però si no, puntualment pot ser alguna que sigui més del nostre grat, si no som uns grans coneixedors del tema. Doncs comencem divendres, 14 d'abril, sala de plens, una miqueta com una espècie de benvinguda una mica oficiosa o oficial, com li vulgueu dir, i la conferència marca a la que he fet esment Lídia. També hi haurà la presentació del llibre d'actes del segon congrés i el que seria l'acte més popular és aquesta festa participativa que es farà a la quartera. La quartera és espai de Jota, a les 9, amb les cantautores Imma Ripollès, Laura Satué, el grup La Clavellinera, la Cobla Mínima i Es Gall de Sapastera. M'he deixat algú? Ah, sí, els Dolçainers de la Sénia. Sí? Els he anomenat a tots. Llavors, aquest acte que serà festiu i participatiu també es complementarà amb la primera mostra gastronòmica de la Jota Catalunya, que la veritat és una proposta molt, molt interessant i molt apetitosa que ens proposa la Clavellinera,
sí,
no, Lídia?
Sí, sí, sí. Bueno, a veure, aquesta mostra és la mostra gastronòmica de la Jota Catalunya i el que volem reivindicar és que aquest gènere de ball i música té un entorn cultural. I aquest entorn cultural ens remet inclús a dades del segle XVII i del segle XV. Val? Sabeu, per exemple, que a Falset no li diem que anem a ballar la jota, anem al ball de coques. I aleshores hi ha tot una... Hi ha llocs que és el ball de coques, la dansa de les tortades, el cap de dansa, i aleshores això es va lligat amb aquesta gastronomia. Aquesta mostra, després hi haurà una comunicació sobre aquest tema en la part acadèmica, però intentem també veure tot el significat i tota la simbologia que hi ha amb tots aquests elements i tot el significat ritual social que hi ha al voltant d'aquest gènere. Aquest gènere que, com us dic, hi ha molts llocs que dius, no li diuen anem a ballar jotes, anem a ballar coques.
Mm-hmm.
Uh-huh. I en altres llocs, pues, encabat del ball, els balladors reben uns dolços específics que identifiquen aquell moment de la festa. Com per exemple, pues, passa al teu poble, amb Rosa, a Ulldecona, no? I precisament d'Ulldecona, amb aquesta mostra, tindrem periquillos i tortelles del secret.
Com ha de ser.
Com ha de ser, diu la d'Ulldecona. O per exemple, el canà, que tenen el rotllo beneït. Ballen la jota, a continuació beneeixen els animals, o sigui, això es passa així, jota, benedicció d'animals, i a continuació passen les parelles de la jota i els que han anat a beneir, i se'ls dona un rotllo beneït per els humans i un panet de Sant Antoni pels animals. O sigui, tot això és, i una miqueta el que intentem, a part, intentem també reivindicar una gastronomia popular. Aquí hi ha receptes com la dels periquillos, o la de les tortelles, o la de les paracotes, que són receptes centenàries que es fan a casa o encara no mai s'han industrialitzat. Aleshores, és una miqueta també reivindicar tota aquesta cultura que acompanya aquest fet. I també dius que hi ha llocs en els que en el moment que no es farà aquest dolç, se deixaran de ballar jotes.
Possiblement.
Bueno, sí, perquè sí, sí, és una cosa que va molt lligat.
Va,
no?
Totalment.
Va molt
sí,
lligat. Val, i llavors el diumenge, quan s'acabi...
No, falta el dissabte, Manel.
Vale, no, doncs continua tu.
T'has saltat el dissabte, d'acord? Dissabte serà un congrés molt matiner, perquè hi ha a les 9 hi ha obertura de portes de l'Ajuntament, hi ha un quart de 10, hi ha la inauguració institucional, que comptarà amb la presència de Adelaida Moya, que és la directora general de Cultura Popular, i del Carlos Brull, alcalde de Falset. Després hi ha, evidentment, diferents ponències al mateix espai, i a la nit, al vespre, que ja estem parlant de les 10 de la nit, hi ha l'espectacle una miqueta, diguem-li, central, si em permeteu, a càrrec del Roberto Olivan. Això serà al Teatre de l'Artesana, el seu títol, Terra Clot. Si voleu acudir, que us animem també a acudir, a gaudir d'aquest magnífic procés creatiu, doncs heu de passar per l'Ajuntament. Ja avui mateix, de fet ahir a les xarxes ja ho vam publicitar, podeu passar a recollir invitacions, se us assigna plaça, i així podreu gaudir d'aquest espectacle. I en son demà, diumenge, a partir de les 11, doncs, també estem a la plaça de la Quarta, sala de plens, plaça de la Quartera, presentació de publicacions, audiovisuals, certàmens, diferents projectes, també vinculat amb la Jota Popular, i la Cloenda, que es farà quartera i també una mica pels carrers de la vila. Hi haurà una cloenda molt festiva amb la participació de la major part d'agrupacions locals festives. Hi farà una miqueta de cercavila i ballada, ballada final. I també, lògicament, us esperem i confiem en la participació de falsetans, prioratins i gent d'arreu que ens vingui a visitar aquests dies.
Val, ja per acabar també dic que en el marc del congrés, des de la Clavellinera, Lídia, impartireu uns tallers de jota als alumnes de l'Escola Antoni Vilanova de Falset.
Sí, una vegada més tornarem a l'escola, ni que potser no faria falta perquè els nens de Falset ja la ballen.
Sí, ja se la saben, no?
Ara ja és allò que la jota és de tota la vida, no? Però de totes maneres ens agrada sempre i sempre aprofitem qualsevol ocasió per a fer una petita intervenció, apropar-nos amb aquestes generacions futures, perquè sense futur estem perduts. Per nosaltres, per la Clavellinera, la veritable tradició és aquella no que ens informa d'un passat, sinó que el que fa és estar viu al present, fer viu al present i informar el futur. O sigui, crear futur.
Bé, doncs, moltes gràcies a Rosa i Lídia per haver volgut passar per la ràdio a parlar-nos d'aquesta tercera edició del Congrés de la Jota als Territoris de Parla Catalana, que se celebra aquest cap de setmana a Falset.
Moltes gràcies a tu.
I tant, per invitar-nos, nosaltres encantades.
I nosaltres, no faríem d'altre.
No faríem d'altre, Lídia.
Merci.
Vinga, bon dia.
L'atur va disminuir en 12 persones al Priorat durant el mes de març. Així doncs, actualment hi ha 296 aturats a la nostra comarca, el que representa una taxa d'atur del 7,4%. Per municipis, l'atur baixa en 5 persones a Falset i a Cornudella. També disminueix a la Bisbal, Cabassers, Gratallops, Poboleda i la Vilella Baixa. Per contra, l'atur només puja lleugerament a Marçà, Porrera, Torroja i Ulldemolins. La resta de municipis es mantenen estables. Falset, en tant que és el municipi més gran de la comarca, és el que concentra més persones en situació d'atur, en total 98. Els segueixen Cornudella i Marçà amb 28 i el Marroig i Porrera amb 15. A la banda contrària hi trobem el Lloar, la Torre Fontaubella i la Bisbal amb només dues persones a l'atur i la Figuera amb 3. Si ens fixem en la taxa d'atur registrat, però, els municipis que tenen un percentatge d'aturats més elevat són Margalef amb un 14,63%, Marçà amb un 10,73% i la Vilella Baixa amb un 8,53%. La resta de municipis se situen per sota i destaquen Ulldemolins, la Bisbal i la Torre de Fontaubella amb una taxa d'atur de només el 3,85%. En el conjunt de Catalunya, al març es va registrar un descens de l'atur de 2.987 persones, el que deixa el nombre d'aturats en 348.301. En termes interanuals, l'atur registrat baixa a Catalunya en 23.185 persones, el que significa un descens del 6,2%. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social, per la seva banda, va pujar en 33.358 persones de mitjana, el que implica que ara hi ha 3.637.104 persones afiliades a Catalunya. En termes interanuals, s'ha produït un augment de 107.421 persones, el que significa un increment del 3,04%. El Consell Comarcal del Priorat ha contractat dos tècnics, concretament una prospectora d'empreses i un tècnic de sistemes d'informació geogràfica, en el marc del projecte Treballa a les comarques del Servei d'Ocupació de Catalunya. La nostra comarca és una de les que participen en aquest programa que té per objectiu donar suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic. L'objectiu general del projecte al Priorat és revertir el despoblament a la comarca i, en aquest sentit, el projecte pretén afrontar problemes estructurals que afecten a la realitat econòmica i social del Priorat, com ara l'ocupació dels joves, la diversificació del teixit productiu o la disponibilitat d'habitatge. A tal efecte, s'ha elaborat un nou full de ruta, un procés de concertació dels temes estratègics que, analitzant la situació socioeconòmica actual del Priorat, defineixi un marc estratègic nou que permeti superar els reptes de la comarca. És per aquest motiu que, dins el pla d'actuacions, el Consell Comarcal del Priorat ha contractat una tècnica i un tècnic que treballaran en dues línies: la prospecció de les empreses per captar les seves necessitats en tota la seva cadena de valor i per incorporar l'ús d'eines SIC, és a dir, del Programari Específic de Sistemes d'Informació Geogràfica, per a la seva incorporació a la base de dades, per a la planificació eficient i per a la presa de decisions optimitzant els recursos disponibles. El Consell Comarcal del Priorat organitza, en el marc del projecte PEC, Pobles Vius i Actius, un cicle de tallers de cuina tradicional que pretenen revaloritzar els productes del Priorat i fomentar els circuits curts de comercialització entre productors i establiments. L'activitat, que es realitzarà a Cornudella els dies 19 d'abril i 3 de maig, està dirigida al sector de l'hostaleria i comptarà amb la presència i coneixements de tres restauradores històriques de la comarca: Maria Bartolomé, de la Fonda de la Figuera, Maria Victòria Massip, de l'hostal El Racó del Priorat, a la Vilella Baixa, i Gemma Peirí, que va obrir el Xiringuito de Porrera l'any 1994 i que actualment regenta els Fogons de Masardèvol. Amb l'objectiu de conservar i donar a conèixer alguns dels seus plats més típics, el Consell Comarcal ha preparat aquests dos tallers amb una selecció d'àpats que tants comensals van complaure en el seu dia. Per cuinar aquests plats s'utilitzaran productes prioratins de primera qualitat i es convidarà a l'activitat als productors que els proveiran per fomentar així la creació de sinergies entre tots ells i el coneixement del producte prioratí arreu del territori. Després de cuinar-los, es degustaran els plats resultants tot fent un sopar tertúlia entre establiments i productors. El primer taller es durà a terme el dia 19 d'abril i els plats protagonistes seran el potaco, un plat de xup-xup amb els ganyims com a ingredient principal, el conill amb caragols, una cassola de la carn blanca més present a cuines i taules anys enrere, i el menjar blanc, unes postres a base d'ametlla, els inicis del qual rauen als fogons dels monjos cartoixans d'Escaladell. El segon taller, que es durà a terme el dia 3 de maig, comptarà amb el cordial forn amb herbes de Montsant, les reconegudes crestes de la Figuera, una cassoleta de mandonguilles amb aubergínia i els ous de frare, unes postres de dates senyalades. La Fira del Vi de Falset ha posat en marxa aquesta setmana la seva plataforma online, en la qual es poden comprar tiquets anticipadament per a la fira presencial i també reservar degustacions en els cellers de la comarca del Priorat entre el 2 i el 31 de maig. De la mateixa manera que l'any passat, l'Ajuntament de Falset, com a organitzador del certamen, ha posat en marxa la plataforma que permet comprar els tiquets de degustació de manera anticipada, amb l'objectiu d'anar millorant el servei i l'atenció que es presta als visitants. La Fira del Vi de Falset, en el seu format clàssic i presencial, obrirà les portes el divendres 28 d'abril a les 6 de la tarda, mentre que el dissabte, el diumenge i el dilluns el recinte estarà obert entre les 11 del matí i les 9 del vespre. La informació i el programa de la fira es va actualitzant dia a dia al web www.firadelvi.org. Falset celebra aquesta setmana vinent la Setmana Cultural, que impulsen l'Ajuntament, l'Associació de Dones La Quartera i la Biblioteca Salvador Estremifà. Les activitats arrenquen aquest dilluns amb la xerrada sobre salut, determinants de la salut, dones i salut, que anirà a càrrec de la pediatra Mariví Rodríguez. El dimecres, dia 19, la psicòloga Rosa Barceló farà la xerrada «Sí, sí, la teoria me la sé, però la pràctica...». Totes dues xerrades se celebraran a la biblioteca a les 7 del vespre. Finalment, el dia de Sant Jordi, diumenge vinent, a les 6 de la tarda tindrà lloc una xocolatada popular a la plaça de la Quartera. Tot seguit, els esports.
Els esports.
Aquesta setmana es reprèn la competició esportiva per als equips de futbol de la comarca. El QE a la classificació, el Porrera, buscarà arrencar algun punt del camp del Montroig avui a partir de les 4. A la mateixa hora, el Falset, desè amb 33 punts, visitarà el camp del penúltim classificat, el Miami Futbol Club. Els juvenils de la capital del Priorat, que són tercers a un punt del líder i amb un partit menys, rebran demà diumenge a 6:15 a l'Escola Cambrils al Nou Domènec Aragonès. I en futbol femení, el Falset va aconseguir un empat a 3 gols després de recuperar el partit aplaçat contra el Sant Salvador. Gemma Barceló per partida doble i Laura Pinyol van ser les golejadores de les falsetanes, que sumen així el primer punt en aquesta segona fase de la competició. Aquest cap de setmana les noies visiten el Montroig. El maig es disputarà avui a les 8 del vespre. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana sense grans alteracions, amb temperatures altes en principi, més baixes o més alt o més fredes durant aquest cap de setmana, i una situació dominada pel pas de sistemes frontals, també sense activitat, que pràcticament no ens donin precipitacions, tan sols variacions en la força del vent, que en algun moment, que alguns moments han bufat amb bastanta intensitat. Pel que queda de cap de setmana, avui dissabte tindrem una situació gairebé tranquil·la del tot, no s'esperen cap alteració, tendeixen encara a bufar els vents a primera hora del matí, però a poc aniran desapareixent, i per demà, diumenge, la tranquil·litat serà absoluta, amb predomini del sol o molt pocs núvols. Les temperatures en lleugera tendència a pujar. I en quant a efemèrides, hem destacar que tal dia com avui, però de l'any 1589, la sequera era important a Sòria perquè es feien pregàries demanant la pluja.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.